El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Són les 6, bona tarda, salutacions, amics i amigues del José Matoses a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i del Rafa Sanahuja a la redacció. Comencem aquesta mitja hora de ràdio, com cada dia a aquesta hora, amb actualitat i anàlisi. Després del resum de l'última hora informativa, parlarem sobre el que va fer públic ahir el Banc d'Espanya, un informe en què alerta de les desigualtats que es generaran com a conseqüència de la crisi pel Covid-19 i que repercutiran sobretot en les dones i en els menors de 35 anys a l'estat espanyol. Ens acompanyarà per aprofundir en aquest tema l'economista i màster en Economia Social Iván González, també col·laborador del Centre d'Estudis Econòmics i Socials. I els últims minuts seran per al diari del Papa, l'actualitat de la Santa Seu i del Sant Pare. Avui amb una notícia important. Ha mort Georg Ratzinger, el germà del Papa emèrit Benet XVI, amb el qual estava molt unit i que es va poder acomiadar d'ell ara fa uns dies a Ratisbona, on s'ha produït el decés. Anem, sense més preàmbuls, a l'actualitat d'aquesta tarda. Quim Torra ha fet una crida avui als grups del Parlament perquè tanquin un gran pacte, ha dit, per aconseguir els recursos que necessita Catalunya per superar la crisi provocada pel coronavirus. El president de la Generalitat ha emplaçat els grups a deixar de banda el partidisme i sobretot s'ha adreçat a Podem i al PSC per fer costat al govern, alhora que els ha demanat que pressionin per exigir a l'executiu espanyol que compleixi. Torra ha anunciat que farà arribar una carta aquesta setmana al president espanyol Pedro Sánchez en què demanarà un préstec o que sol·liciti al govern espanyol un préstec de 5.000 milions, que representa el 2% del producte interior brut català. El president català ha insistit també a emplaçar els grups de la cambra i ha anunciat que el 21 de juliol el govern aprovarà el pla per a la reactivació econòmica i de protecció social amb mesures per reduir l'impacte de la crisi en empreses i ciutadania, així com la reforma dels pressupostos per fer front a l'etapa de represa amb garanties. En l'àmbit de la política espanyola, Esquerra ha avisat avui al govern espanyol des del Congrés que un pacte amb el PP a la Comissió per a la Reconstrucció impossibilita uns pressupostos socials. Ho ha dit el diputat republicà al Congrés, Joan Josep Nuet. El PSOE i Unides Podem han negat que els consensos que es puguin assolir a la Comissió, per exemple amb Ciutadans, impedeixin uns pressupostos socials. S'ha fet avui l'acte de reobertura oficial de les fronteres entre Espanya i Portugal. El rei Felip VI i el president del govern espanyol Pedro Sánchez s'han trobat a Badajoz primer i després a la localitat portuguesa d'Elvas amb el president de la República de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, i el primer ministre António Costa. Després d'una passejada han arribat, com dèiem, d'Espanya a Portugal per la ciutat extremenya. Durant el passeig s'han sentit alguns crits, com Espanya demà serà republicana, o despeses reials per als hospitals, també de signe contrari, com Espanya unida no serà mai vençuda. El Departament de Salut està fent un seguiment dels nou brots actius que hi ha a Catalunya i de moment no es planteja ordenar cap confinament. Tampoc a la demarcació de Lleida, on es concentren la majoria dels brots, amb 150 nous contagis dels 250 confirmats fins ara. A la demarcació lleidatana hi ha 8 dels focus, 6 al Segrià, un a la Segarra i un altre a la Vall d'Aran. L'últim s'ha detectat al Bages, on hi ha 10 positius confirmats. La Fiscalia, d'altra banda, demana 8 anys i mig de presó per cadascun dels 13 estudiants detinguts en una manifestació per reclamar la reducció de les taxes universitàries ara fa més de 3 anys, el 2 de març de 2017, organitzada pel Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans. Se'ls acusa de desordres públics i danys amb l'agreujant de portar la cara tapada. Segons l'escrit del Ministeri Públic, anaven amb roba fosca i caputxes i van actuar de comú acord i amb evident intenció, diu, de causar el deteriorament del mobiliari públic i urbà posant en greu perill el desenvolupament quotidià de la vida ciutadana. Dues persones han quedat ferides, una de crítica i una altra de greu, i quatre embarcacions s'han cremat en un espectacular incendi aquest matí, aquest migdia, a Port Marina de Palamós. Els dos ferits, un amb cremades greus i l'altre en estat greu, han estat traslladats a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona. El foc hauria començat per motius que encara s'investiguen en una de les embarcacions i s'hauria anat estenent a la resta. I a banda de la frontera hispano-portuguesa, avui és dia d'obertura de fronteres exteriors a la Unió Europea, una obertura de la qual Itàlia s'ha desmarcat i Espanya està estudiant si reobre aviat les fronteres amb els països que fan que limiten amb la Unió Europea. Ha estat, en qualsevol cas, una obertura descafeïnada més de 3 mesos després del tancament d'aquestes fronteres exteriors. A Itàlia no ho pensa aplicar, com dèiem, i Espanya ho està estudiant, ho decidirà els propers dies. De moment, la Unió, en qualsevol cas, diu que només permet l'entrada a ciutadans d'una quinzena de països. Queden exclosos els dels Estats Units, Rússia, el Brasil i l'Índia, que continuen a la llista dels que no es consideren segurs des del punt de vista de la pandèmia. Els Mossos d'Esquadra han detingut avui l'home que hauria ruixat dilluns amb sosa càustica la seva exparella i la filla de la dona de 5 anys a Sant Feliu de Guíxols. Les dues víctimes estan ingressades a l'Hospital Vall d'Hebron amb cremades i evolucionen favorablement. A l'home de 45 anys l'han detingut al mateix municipi on van passar els fets, que es van produir dilluns enmig del carrer. Un apunt cultural. La Casa Batlló ha reobert avui les seves portes després d'haver exhaurit més de 40.000 entrades gratuïtes per a residents a Catalunya. S'han viscut les primeres cues per entrar-hi. La diferència en relació amb les prèvies a la pandèmia és que la majoria del públic és local, quan normalment el 95% són turistes. I a banda de la notícia religiosa del dia, que ampliarem després en el diari del Papa, la mort de Georg Ratzinger, us expliquem també que el síndic de Greuges, amb representants d'algunes de les principals entitats d'atenció social a Catalunya, presentava ahir al matí una declaració al president de la Generalitat i al Parlament davant la crisi del Covid-19. Recordem que l'11 de juny passat es va constituir la taula d'emergència social, de la qual formen part també representants de la taula del tercer sector, Càritas Catalunya, Creu Roja, Amics de la Gent Gran, el Banc dels Aliments i la Comunitat de Sant Egidi. En la declaració s'hi recullen un seguit de mesures urgents i immediates sobre condicions de vida amb dignitat, habitatge digne, persones grans, crisi sanitària i drets dels infants. Passen 7 minuts i mig de les 6. Tot seguit el pensament del dia, avui amb Jaume Aymar, director de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana.
Déu vos guard. Aquest temps de pandèmia ha tingut també els seus aspectes positius. Els està tenint. Un d'ells és el d'aprendre noves maneres de reunir-nos a distància. En sabem prou. Ara no em refereixo al domini de les noves tecnologies. Qui més, qui menys, té a prop alguna persona que li pot ensenyar. Em refereixo a la dinàmica de la reunió. Els experts ens diuen coses òbvies, però que convé recordar. Les reunions s'han de preparar. Com més preparades, normalment més eficients. Les reunions, per definició, han de ser breus, de 30 a 40 minuts. Hi ha d'haver algú que condueixi la reunió i que ha de fer propostes concretes. Si les propostes s'accepten, la reunió ha reeixit. Si no s'accepten, probablement haurà fracassat i caldrà fer una altra reunió, amb uns altres plantejaments. A les reunions no tothom participa amb la mateixa intensitat. Això no vol dir que hi hagi gent passiva. Simplement hi ha persones molt eloqüents i d'altres menys. Ara sempre és bàsic el paper del moderador. Hi ha d'haver finalment uns acords, ni que siguin breus, per poder avançar. Llegint les actes capitulars d'un antic monestir, em sorprenia que els monjos sempre estaven d'acord amb les propostes del prior, fins que vaig entendre que els que no eren acords no calia ni escriure'ls. Bon dia.
El mirador de l'actualitat.
Ho dèiem ja ahir al vespre, el Banc d'Espanya alerta de les desigualtats que generen a conseqüència de la crisi pel Covid-19 i que repercutiran sobretot en les dones i en els menors de 35 anys. En el seu informe anual, el Banc d'Espanya reclama una estratègia de recuperació urgent i amb un ampli consens. En ple confinament no va arribar cap turista a l'estat espanyol, per exemple. Això ha fet que el sector turístic se'n ressenteixi especialment. Ha fet que els seus treballadors, que la majoria són dones i joves, siguin els més castigats econòmicament per la pandèmia. A més, són els que més treballen en el que l'estudi anomena la indústria social, que també inclou educació i les activitats d'oci, que és on seguiran moltes de les restriccions. Atenció, perquè l'economia espanyola va tocar fons el primer trimestre d'aquest 2020 i va caure d'un 5,2%, però les previsions apunten a unes dades del segon trimestre que acabem de deixar, i concretament molt pitjors. D'això i d'una mica més parlem avui amb l'economista i màster en Economia Social, Iván González, col·laborador del Centre d'Estudis Econòmics i Socials. 4 minuts i mig i serà 6:45. Ens escolta ja, senyor Iván González. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com està?
Doncs bé, escoltant-vos, i mira, he de dir que estic d'acord amb el que parlava abans, de que les reunions s'han de preparar.
Ah, molt bé, i tant. N'ha fet moltes vostè abans de tornar a la feina, durant el confinament, per exemple, o fins i tot ara també?
Unes quantes i telemàtiques, que he de dir que no sé si són més fàcils o més difícils, però estem menys acostumats.
I ara, déu-n'hi-do, hem fet una mica de rodatge, oi?
Exacte, sí senyor, sí senyor.
Molt bé. Esperem que avui que fem l'entrevista també a distància només física, aviat la puguem fer aquí a l'estudi, en format de col·loqui o com sigui.
Espero.
Bé, senyor Iván González, de quina manera els joves i les dones, sectors més afectats per la crisi del Covid-19, segons el Banc d'Espanya, poden reubicar-se laboralment i econòmicament els propers mesos? Comencem en positiu.
Sí, jo sempre m'agrada començar en positiu i de fet, el primer que faré és... No tant un positiu, sinó una frase constructiva en el sentit de que ja no m'agrada el títol.
Vull dir,
i el títol no m'agrada per què? Perquè el propi estudi el que diu, i és cert, és que qui ha patit més aquesta crisi? Les dones i els joves, no. Les institucions socials. Que aquí li afegin que, com tu deies abans, educació, sanitat, comerç minorista, que després entrarem, qui normalment treballa en aquest comerç minorista, qui normalment treballa en educació, doncs aquesta joventut i aquestes dones, no?
Uh-huh.
Per tant, han patit més, sí, però no per ser dones o per ser joves, sinó perquè on els seus llocs de treball és qui ha patit més. Per tant, aquí fem aquesta crítica constructiva, no?
Una mica
al títol de l'article, no?
Sí, l'entenem. No es tracta, en aquest cas, d'una discriminació per ser dones o per ser menors de 35 anys, sinó una realitat que afecta especialment aquests col·lectius, diguéssim.
Correcte.
Una injustícia, en qualsevol cas, evidentment, perquè sí. Volem que tothom tingui feina i benestar, no?
Sí, una cosa no treu l'altra, evidentment. Sí, això està clar, no? El que tu deies, per exemple, i abans deia comerç minorista, no? M'he espantat fa uns dies quan deien que, per exemple, el 30% del comerç minorista a la ciutat de Barcelona podia tancar. 30%, déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do.
Sí.
I, ojo, no afectarà dones i joves, afectarà famílies senceres.
Clar.
Que això és una cosa que també vull posar sobre la taula. O sigui, la crisi, com bé dius, ara seré una mica pessimista, i els oients que em coneixen saben que no m'agrada ser-hi, però ara ho seré. La crisi no ha començat.
Ja, Déu-n'hi-do.
Que portem 3 mesos amb mesures més o menys encertades, però amb ERTEs, les quals, si vols, també després parlem.
Sí, ara en parlarem.
Amb moratòries d'hipoteques públiques, amb moratòries d'hipoteques privades, amb crèdit xico, vale? amb un reguitzell de mesures, torno a repetir, més o menys encertades, però que han fet que més o menys hagin pogut capejar el temporal.
Uh-huh. En qualsevol cas, senyor Iván González, els ERTOs, els expedients de regulació de temporal d'ocupació, i també l'ingrés mínim vital, ajuden, podem dir-ho així també, com vostè diu, ja que, de fet, no ha començat la crisi de veritat, a parar el cop que ens està arribant, no? Hem parat el cop.
Aquí volia anar jo. Ara, per exemple, els ERTOs, hem escoltat que els aplaçarà en uns mesos més.
Sí.
Però, ojo, quan arribi el mes de setembre, què farem amb tota aquesta gent que ha de reincorporar-se al seu lloc de feina quan feina real no hi ha? Per què? Perquè també hem de tenir present que Espanya és un país amb un tant per cent del PIB molt elevat depenent del sector comerç i del sector turisme.
Uh-huh.
I són dos sectors que han patit força a aquesta crisi sanitària que ha sigut la del Covid.
Sí. I quines alternatives? Hi ha alternatives productives per al futur immediat després d'aquesta ajuda perquè pugui haver-hi una reintegració sociolaboral de la majoria d'aquests afectats pels ERTOs i per l'ingrés mínim vital?
A curt termini difícil. A curt termini difícil, no ens enganyarem. Ara hem de fer una reestructuració de lo que és el teixit productiu. Hem de tornar a tenir teixit productiu perquè en els últims anys hem perdut molt teixit productiu i l'hem de tornar a recuperar. Amb seny. Hem de tenir present també aquesta educació dels joves que pugen, que no fa gaire parlava. És que és possible que el que hem estudiat, jo mateix, tu, els nostres fills, no sàpiguen ni el que és, perquè hi haurà estudis nous. Hem de vehicular aquests estudis per a algú realment positiu i amb cara lluny per al futur. Però tant aquesta reestructuració com aquests nous estudis no són cosa d'un dia ni de dos. Hem de tenir present, inclús el propi Banc Europeu ho deia, que aquesta reestructuració que s'ha de fer sí o sí, estem parlant d'una dècada. Per tant, també parlaven, no farà ni un mes, que molts deien, no us preocupeu, la recuperació serà en forma de baixa. Ara estem a baix de tot, pum, pujarem de cop. No. Jo sóc dels que pensa que serà una mica com el símbol de la Nike. Sí. Hem baixat i anirem pujant poquet a poquet. Aquest poquet a poquet pot ser tranquil·lament una dècada.
Sí. Avui parlem amb Iván González, economista i màster en Economia Social. Tornant al present i al futur més immediat, quines esperances creu vostè que tenim per maquillar o millorar una mica les desastroses previsions del turisme en una crisi que, com vostè diu, no ha començat? Potser una mobilitat i un turisme interior hi ajudaran una mica aquest estiu? Ja hi som, per això, de fet.
Això segur. O sigui, vull dir, i a més, jo animo la gent a que es mogui pel país, no? Que sempre hem tingut una missió de que potser certes coses de fora són molt maques, que sí, però també tenim moltes coses maques aquí al nostre país. I moure'ns per aquí ens ajudarà, evidentment, ens ajudarà a anar al restaurant de la cantonada, ens ajudarà a anar a passar, en comptes d'anar a París, amb tot el meu respecte a París, potser caldrà anar, a Oviedo.
Sí.
I això ens ajudarà a recuperar-nos, evidentment que sí. I també ens ajudarà a ser una mica més constructius i una mica més futuristes, en el sentit de que el món no s'acaba demà. Hem patit una crisi fa 10 anys. La vam patir també als anys 70, als anys 80, i ens n'hem sortit. I d'aquesta ens en sortirem també, perquè pensem una cosa, crisi econòmica com a tal no hi és realment. Ha hagut una crisi sanitària, aquesta crisi sanitària ha fet que l'economia parés 3 mesos, això ha sigut un cop molt dur, però l'economia a dia d'avui funciona. No és la crisi del 2007-2008 que l'economia no funcionava. Ara sí que funciona, simplement que amb una petita reestructuració ha d'anar tornant a la normalitat pre-Covid poc a poc.
El dubte és si aquesta màquina trigarem més o menys a engegar-la de nou, no?
Exacte, sí. Que l'enxegarem segur, però
sí.
Jo el que vull dir és que la gent no es pensi, el que deia abans de la B baixa i el símbol de Nike, no?
Sí.
No es pensi que serà d'hoy para mañana, no? Si se'm permet aquesta expressió.
Clar.
Però que se'n recuperarem segur.
L'estudi que feia ahir públic el Banc d'Espanya parlava de la indústria social. Segur que aquesta paraula li sona a vostè, que és expert en economia social. Sí. Inclou educació també i altres àmbits. Sí. Bé, cap a on anem? I quines poden ser les claus de la futura recuperació? Perquè aquí tenim moltes coses parades, no només el turisme i el comerç, sinó més àmbits. També l'educació ha estat aturat. Bé, s'ha seguit més o menys a distància, però no ha estat el mateix.
No, ni molt menys. A més, som un país que ens agrada educar-los, no? Sí. I això amb els nens es nota moltíssim. És complicat el tema educatiu, perquè inclús en l'últim mes s'han anat vist polítiques diferents. Ara els ràtios de les escoles baixen, ara tornen a pujar, ara comencem al setembre, ara l'octubre, ara primària sí, secundària no, ara les universitats... És complicat. Però jo, més que tornar a començar amb el sistema educatiu actual, jo és el que deia abans també, hem de vehicular aquest sistema educatiu a ser més productiu. I aquí que ningú es pensi que parlo de la producció capitalista, sinó en el sentit de que hem de fer coneixedors als nostres nens de dues coses bàsiques. No només que 2 + 2 = 4, que també, sinó de temes socials, que els hem perdut molt, de temes de valors, que els hem perdut molt, i aquesta crisi s'ha vist que aquests temes socials o aquests temes de valors han tornat, perquè els tenim. Els tenim amagats, però els tenim. I jo crec que si vehiculem l'educació no només per amb el tema matemàtic, per seguir amb el mateix símil, sinó també amb el tema de valors, guanyarem molt i els nostres nens, el nostre futur, que no oblidem que és el nostre futur, també guanyarà molt.
Bé, doncs esperem que entre tots guanyem molt. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat uns minuts. Ivan González, economista i màster en Economia Social. Si li sembla, un altre dia podem parlar del que pot ser una recuperació sense retallades i sense pujades d'impostos, cosa que també és difícil, però bé, veurem si podem mantenir l'esperança, oi?
Home, jo crec que sí, perquè és veritat que s'ha parlat molt de que pujava l'IVA i tal, però jo crec que això encara s'ha de veure.
Bé, doncs ho veurem, efectivament. Gràcies, senyor Ivan González, per haver-nos acompanyat aquesta tarda. Fins una altra i molts ànims. Bon estiu, si no parlem abans.
Exacte, gràcies a vosaltres, igualment bon estiu i ens veiem.
Adéu-siau. 5 minuts i mig i serà 16:15.
Ràdio Estel.
Els infants en situació vulnerable estan patint més els efectes de la crisi sanitària. Aquest estiu serà més necessari que mai donar-los l'oportunitat de participar en activitats d'educació en el lleure amb altres nens i nenes i de recuperar-se emocionalment. A la Fundació Pere Tarrés necessitem la teva ajuda per fer-ho possible. Fes un donatiu a peretarrés.org o al 93 430 1606.
Ràdio Estel.
A Ràdio Estel, Diari del Papa.
I aquests minuts són per a l'actualitat de la Santa Seu i del Sant Pare. Georg Ratzinger, el germà gran de Benet XVI, ha mort aquest matí als 96 anys d'edat a la ciutat alemanya de Ratisbona. Els dos germans es van poder acomiadar ara fa uns dies, a mitjans de juny, quan el papa emèrit va viatjar fins al seu país natal per visitar-lo arran de l'empitjorament del seu estat de salut. Era la primera vegada que Josef Ratzinger sortia d'Itàlia des del seu viatge al Líban el 2012. Els dos germans han estat sempre molt units. Per exemple, Georg passava cada any uns dies al monestir Mater Ecclesiae, on resideix Benet XVI des de la seva renúncia a la seu de Pere. Aquest any, a causa de la salut de Georg, aquesta trobada no s'havia produït. Benet XVI es va poder acomiadar, recordem-ho, del seu germà, tot just coincidint amb l'obertura de fronteres entre Alemanya i Itàlia, per acomiadar-se d'aquest món amb el seu germà. Fonts del bisbat de Ratisbona han explicat que la mort de Georg Ratzinger s'ha produït al seu llit i en pau, cap a les 11 del matí. En les últimes hores ja han anat a la seu de la diòcesi diverses personalitats eclesials i de la societat bavaresa per transmetre el condol en un llibre obert per a l'ocasió. En les seves últimes hores han acompanyat Georg Ratzinger, la germana, Cristina, que ha estat cuidant-lo en la seva llarga malaltia, i diversos amics de la família. Fonts de l'entorn dels Ratzinger han assegurat que les seves últimes paraules comprensibles han estat «Confio en Déu misericordiós». Aquesta tarda ja s'ha oficiat el primer servei religiós per la seva ànima. Georg Ratzinger, nascut el 15 de gener de 1924 a Pleiskirchen, a prop d'Altötting, era el segon fill de Josef i Maria. La seva germana, també Maria, havia nascut 3 anys abans. Com el seu germà Josef, nascut el 1927, Georg va estudiar teologia a Freising després de la Segona Guerra Mundial i va ser ordenat sacerdot amb ell, tots dos junts, el 1951. Mentre Josef aprofundia en la teologia, Georg va decidir estudiar música sacra a la Universitat de Música de Munic, on es va graduar el 1957. Entre el 1964 i el 1994, Georg Ratzinger va dirigir més de 1000 concerts a Alemanya i a l'estranger, com a mestre de capella de la catedral, i va consolidar la reputació internacional del cor. De tant en tant, a més, Ratzinger feia les seves pròpies composicions. Coincidint amb l'any jubilar 2000, es va estrenar una missa seva amb el nom d'Any Sant a la catedral de Ratisbona. Era molt conegut el seu rigor i exigia una gran disciplina als cantants, que també recordaven alguns moments d'ira i de contundència pels quals, per cert, va demanar perdó públicament després de la seva jubilació. Amb l'elecció del seu germà menor, Josef, com a papa, es va anar coneixent cada dia més arreu del món la intensa afectiva relació entre tots dos, amb trucades telefòniques gairebé diàries, fins al punt que havien planejat passar junts la jubilació a la casa familiar a Baviera, però l'elecció com a papa de Josef va alterar aquells plans i només van poder seguir veient-se de tant en tant, fins que la salut va impedir a Georg continuar amb les seves esporàdiques visites al Vaticà. Aquests últims anys de la seva vida, Georg Ratzinger ha estat molt limitat per la malaltia. A causa d'un problema ocular, només podia sortir amb ulleres de sol i els últims mesos ja no podia anar a peu dret. La visita del seu germà va ser un gran consol per ell, segons les persones més properes, i les seves últimes converses li van permetre acomiadar-se en pau. Que descansi en pau Georg Ratzinger.
L'actualitat sobre Francesc, cada dia a Ràdio Estel.
El papa Francesc inicia avui les seves ja conegudes vacances a casa del juliol, amb feina pendent i gran incertesa. Aquesta vegada li resultarà més difícil descansar, segurament, tenint en compte les últimes incidències operatives del Vaticà i la gran incertesa sobre l'evolució de la pandèmia del coronavirus. Durant tot el mes que comencem avui, les seves úniques intervencions públiques seran les del diumenge al migdia per resar l'Àngelus amb els fidels que s'acostin a la plaça de Sant Pere, actualment molt pocs per l'absència de turistes i pelegrins. Les audiències oficials estan suspeses i la propera general serà el dimecres 5 d'agost. Tot i així, gairebé tots els estius, el papa acostuma a participar en alguna trobada fora de programa, sovint amb refugiats o malalts. Aquest estiu tan especial és possible que es reuneixi amb algun dels torns de campaments que es fan cada dia amb activitats als Jardins Vaticans per a 300 fills de treballadors de la Santa Seu, de manera que els pares puguin treballar amb tranquil·litat i emportar-se de nou els nens a casa al final de cada jornada. Aquesta activitat per a nens entre els 5 i els 14 anys és tan nova com necessària en aquests moments de risc. L'organitzen conjuntament l'Associació Tots de Festa i la Comunitat Salesiana al Vaticà, amb Franco Fontana, capellà de la Gendarmeria i dels Museus Vaticans, com a responsable de la part espiritual. En l'última audiència general, celebrada dimecres passat per streaming des de la Biblioteca del Palau Apostòlic, Francesc va expressar el desig que, malgrat totes les mesures de seguretat davant el perill de contagi del coronavirus, les vacances siguin un temps de descans serè per gaudir de la bellesa de la creació i de l'enfortiment dels llaços amb les persones i amb Déu. En circumstàncies normals, el Sant Pare aprofita la tranquil·litat del juliol a casa per preparar els propers viatges internacionals i els grans esdeveniments marcats en el calendari, com ara sínodes de bisbes o altres convocatòries. En aquests moments no hi ha previst cap viatge i es tem que no pugui reprendre els desplaçaments internacionals fins a mitjans de l'any vinent. Les esperances es limiten a tornar a celebrar la missa a la nau central de la Basílica de Sant Pere amb fidels separats, potser per Nadal. En canvi, el papa haurà de lidiar aquest juliol amb l'enorme dificultat per normalitzar l'activitat del Vaticà després de la quarantena, amb el retard acumulat en la fase final del projecte de la reforma de la Cúria i les mesures necessàries perquè no es repeteixin escàndols financers, com el de la tortuosa compra i gestió d'un edifici de luxe a Londres amb fons reservats de la Secretaria d'Estat. El cas, ara en mans del Tribunal Vaticà, ha portat a la suspensió de 5 funcionaris i l'arrest preventiu durant 10 dies d'un broker italià resident a Londres que va intervenir en l'operació.
Diari del Papa. Un contacte diari amb Roma i amb el món.
I acabem explicant-vos que el president del Pontifici Consell per al Diàleg Interreligiós, el cardenal Miguel Ángel Ayuso Guixot, ha estat a Sofia des de dissabte passat i fins avui mateix en una visita de gran contingut ecumènic i interreligiós. Durant aquest viatge, Ayuso ha celebrat la solemnitat dels sants Pere i Pau, a partir dels quals ha reivindicat l'exemple dels germans Ciril i Metodi, que van ser ponts per connectar Orient i Occident, alhora que van unir diferents cultures i tradicions en un ric patrimoni per a tota la família humana, superant l'odi amb el bé i practicant la caritat i la justícia. Durant aquesta visita, el cardenal Ayuso s'ha reunit amb el patriarca ortodox neofit i va visitar el mateix dilluns la catedral de la metròpoli ortodoxa de Sant Nedelia. Després va visitar la Facultat de Teologia i el Departament de Religió a Europa, sobretot, on s'imparteixen cursos sobre diverses religions per part de professors catòlics, musulmans i jueus. El cardenal va ser rebut pel degà de la facultat, Ivailo Naidenov, que és ortodox. No han faltat tampoc reunions a l'anunciatura amb Georg Georgiev, viceministre d'Afers Exteriors de Bulgària, responsable de les qüestions de llibertat religiosa i drets humans, i amb Plamen Bongchev, director general de la Direcció d'Afers Mundials. Finalment, ahir Ayuso es va reunir amb el gran mufti Mustafa Hadzi, a la seu d'aquest líder musulmà, i després va rebre els tres representants de l'Aliança Protestant a l'anunciatura. Igualment va visitar la sinagoga de Sofia, on va ser rebut per Sofia Cohen, cap de la comunitat jueva de Bulgària, i per Alexander Oskar, president de l'associació Shalom, que reuneix els jueus de Bulgària. Avui mateix, Miguel Ángel Ayuso ha tornat ja al Vaticà. Fins aquí el diari del Papa.
El mirador de l'actualitat.
Últim minut d'aquest mirador d'avui. Abans, per cert, ara fa un moment, quan hem acabat l'entrevista, hem dit l'hora malament. No passaven, no quedaven 5 minuts per un quart, sinó que passaven 5 minuts i mig d'un quart de 7. Això ens permet recordar-vos que en aquests mesos de juliol i agost, el temps d'estiu, durant moltes etapes per a vosaltres de vacances, és un temps en què mirem el rellotge també de manera diferent. De vegades ens prenem les coses amb calma, com també ho farà el Papa Francesc en aquest mes, que serà el seu de vacances, però que, com dèiem abans, tindrà molta feina. A 3 quarts de 7, les vespres des de Montserrat, després de l'Evangeli, i cap a un quart d'avui, tot just després de les vespres, la missa des de la Catedral de Barcelona.